Ràdio Maricel, a cel obert.
10 i 18 minuts del matí, en aquesta època en què encara està pendent si els castells arribaran a aconseguir, doncs això, ser patrimoni de la humanitat. En Santi ens ensenyava, bé, segurament una cosa no ha canviat, el que menys ha canviat en els castells és la rivalitat vellenca enmig de tot plegat, no? Santi Terraza, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
En Santi seguia el concurs de Castells de Tarragona des de...
Jo el primer que hi vaig anar va ser l'any 90.
O sigui, fa 20 anys.
Que va ser precisament el primer que es va retransmetre per televisió en diferit. Recordo que quan vaig tornar a casa, quan vaig tornar a Sitges, el vaig veure per la tele.
Què era l'any 90, el concurs de Castells de Tarragona? I quin paper, i quin significat, i quina transcendència tenia?
Home, essencialment, el concurs com a tal és el mateix, és a dir, és una competició pròpiament reconeguda com a tal, a diferència de les actuacions convencionals i tradicionals en què l'element competitiu doncs és més ambigu, no? Que existeix, lògicament, però que és més ambigu. I el concurs, doncs, com a tal, manté aquesta essència, doncs, de, sobretot les colles grans, que tenen més possibilitats, doncs, d'optar per anar a guanyar. Ara bé, des del punt de vista social, estructural i d'impacte, doncs, el concurs d'aleshores no té res a veure amb el concurs que d'ara. I sobretot doncs, això, aquesta dimensió que ha agafat abans, fins fa no gaire. Tu arribaves allà 5 minuts abans a la plaça de Toros de Tarragona, compraves l'entrada i entraves. Sense... De fet, és l'única actuació en la qual es paga per veure
per
castells,
anar, no?
És un espectacle pròpiament. Ara, doncs, bé, aquest any es van posar un dia, dues setmanes abans, es van posar les entrades a la venda i en mitja hora es van acabar. I això ja posa de manifest doncs, la diferència de la dimensió dels concursos d'abans amb el concurs d'avui dia.
D'acord. El concurs és ara més que mai una competició, perquè els castells ara més que mai també són una competició?
Concurs és un espectacle, sobretot. De fet, l'eslògan de l'organització, ja ho deia, és l'espectacle casteller més gran del món. Jugant amb la redundància, no? Perquè els castells de fet només és aquí, però bé, li volia donar precisament
aquesta singularitat, no?
Sí, aquest caràcter de realment que és un espectacle. I per tant, atès que és un espectacle, s'ha de concebre i veure així, i el públic i les colles ho han d'entendre, i per tant és una cosa diferent a les altres actuacions convencionals. Ara bé, sí que hi ha un element comú, doncs això, que es fan castells, i en aquest cas doncs, els castells sí que estan puntuats, sempre doncs, com sempre passa amb els castells, doncs, amb controvèrsia, perquè mai hi trobaràs un consens absolut per part de tothom i de totes les colles, però és pròpiament un espectacle, i aquest any sí que s'ha vist per part de les dues colles grans, els castells de Vilafranca i la colla Vella de Banys, doncs que per ells era una prioritat absoluta el poder guanyar el concurs. Si més no, al començament de temporada, i totes dues colles, doncs semblava que tot el que feien al llarg de la temporada fins a arribar al 3 d'octubre estava condicionat en base a la victòria del concurs. Després ja es va anar veient, sobretot a partir dels finals de juliol, començament d'agost, doncs que la diferència era molt gran, ja començava a ser molt gran entre uns i altres, entre els de Vilafranca i la Vella, i els de Vilafranca encara van reforçar més aquest missatge i aquest eslògan del concurs, el nostre gran objectiu, mentre que els de la Vella doncs, ho van relativitzar perquè ja van veure doncs, que realment
que la cosa no...
hi tenien poques possibilitats.
Perquè des d'un punt de vista extern és més important el concurs que Sant Fèlix, per exemple?
Depèn. Jo crec que la diferència està que el concurs es fa cada dos anys i el concurs, doncs, de cara als mitjans de comunicació, sí que està reconegut que hi ha una colla guanyadora i altres que no ho són.
D'acord.
Ara bé, també amb una actuació de Sant Fèlix, avui en dia, no per part de tothom, però sí està doncs, implícitament acceptat doncs, que hi ha una colla doncs, que... si no guanya, ho fa millor.
D'acord.
És a dir, utilitza el terme que vulguis,
que vulguis,
però que en tot cas s'imposa per damunt de les altres. L'any passat, per exemple, doncs, aquesta colla, en el cas de Sant Fèlix, va ser la colla Vella. I la veritat és que doncs, només calia veure les cares d'alegria que gastaven els seus castellers a la tarda, que era molt diferent a la que gastaven aquest any, en què realment doncs, van ser la pitjor colla de les quatre que van actuar.
D'acord. Des de quan es comença a valorar els castells amb puntuació?
Bé, la primera vegada va ser l'any 90... Bé, en el concurs, sempre que hi ha hagut
sempre.
Concurs, eh? Uh-huh. De fet, el primer concurs de Tarragona és del 32, però el primer concurs que es va fer de castells és del 1902, que es va fer a Barcelona.
D'acord.
Que van actuar les dues colles de banys.
Però aleshores es puntuava també, hi havia
sí,
uns certs
sí,
criteris...
Els castells estaven puntuats, va ser la primera vegada doncs, que els castells comatals eren puntuats. Però més enllà del concurs, fora del concurs, la primera vegada va ser l'any 95, amb el suplement Presència, que avui és el suplement del Punt, uh-huh. però que aleshores, si recordes, també el treien altres mitjans de comunicació comarcals, aquí hi havia l'Hora del Garraf
sí.
i el 3 de 8, i va ser, va sortir de l'Hora del Garraf i del 3 de 8, doncs, de treure unes pàgines de castells dins d'aquest suplement Presència, i en el qual doncs, hi van posar un rànquing, i van fer una sèrie
d'acord.
de puntuacions.
I com dirien els castellans, cada maestrillo ha tenido su librillo aquí, o...
Sí, a partir d'aquí, doncs, clar, no hi ha unanimitat.
Sí
que hi ha una sèrie de normes no escrites i generalment acceptades de quins són els castells més difícils per damunt d'altres. Vaja, és obvi que un 4 de 9 amb folre i agulla, doncs, està comunament acceptat que és més difícil que un 5 de 9 amb folre. I aleshores això s'ha de traduir d'alguna manera en el moment doncs, que fas les puntuacions. Avui en dia sí que és cert que la major part de mitjans de comunicació que utilitzen rànquings utilitzen com a referència la puntuació del concurs de castells, perquè aquesta és una puntuació que es va establir fa 6 anys en què van intervenir doncs, diversos agents. Fins aleshores eren les colles qui establien la les colles principals, uh-huh. reunions a Tarragona, les que establien la
puntuació. Els criteris de puntuació.
Però com que mai es posaven d'acord, perquè lògicament, doncs, quan una colla tenia més
una bona fàcil, temporada, o millor.
Sí, o més fàcil un castell que altre, doncs sempre intentava doncs, tirar cap a casa seva, no? I aleshores doncs, van ser els periodistes, una sèrie de periodistes, doncs, bé, que ens van demanar que es pogués establir doncs, uns uh-huh. criteris, i aquest criteri està bastant acceptat.
D'acord. Hi havia més acord periodísticament parlant?
Sí.
Des del punt de vista de l'anàlisi dels castells i de la puntuació?
Sí, jo crec que fruit de ja fa uns quants anys que els rànquings, acceptats o no, però que estan implantats uh-huh. en el món casteller, això ha generat doncs, que hi hagi tota una sèrie de regles que s'hagin acceptat si no per convenciments i per inèrcia. Mm-hmm.
O com a mínim que no s'hagin qüestionat tant com s'havien qüestionat en el seu dia. Per què no participa Terrassa? Per què no participen els Minyons?
Els Minyons des del principi han tingut una línia molt coherent, que ells diuen que els castells no s'han de puntuar i que els castells no són com a tal una competició. Bé, dit això, doncs, és d'una coherència, perquè sempre han rebutjat des de la seva fundació participar en el concurs. El que passa és que a partir d'aquí doncs, se'n podrien establir molts matisos, perquè sí que és cert que ells mai reconeixen els castells puntuats, però sí que és cert al mateix temps que ells tenen un component de competició, de rivalitat molt elevat, i que en molts dels seus dirigents no neguen, sinó que al contrari, el reconeixen obertament i explícitament.
Ho preguntava entre altres coses, bé, ja ho saben, hi ha una relació evident només entre la colla de Sitges i els Minyons, en Josep Anton Falcato, en Santi ho coneix sobradament, i suposo que en més d'una ocasió aquesta ha estat una d'aquelles qüestions del per què, sí, o per què sí o per què no, i si mai s'arribarà a canviar
Falcato
o no.
Falcato sempre diu, jo competeixo, i tant que competeixo, quan actuo junt amb els castells de Vilafranca, que són els meus referents en quant a rivalitat, i clar que vull fer actuació més completa o millor que ells. Ara bé, jo crec que això, que és el seu argument, això no s'ha de traduir en una sèrie de punts, perquè això dels castells doncs, no és una ciència exacta.
D'acord.
I tant que és una ciència
exacta. És a dir, competeixo però no comparteixo uns criteris de valor o unes valoritzacions d'aquesta forma.
Exacte. Jo recordo que un ex cap de colla dels Minyons de Terrassa, el Jordi Caus, va fer un article a la revista Castells en què suposava ell s'oposava a la puntuació, recollint doncs, quin és el criteri dels Minyons, i el títol era què val un petó. És a dir, de la mateixa manera que no es pot valorar un petó en funció dels molts petons possibles que es pot produir, doncs tampoc es pot arribar a valorar un castell, perquè doncs, per una colla determinada doncs, pot tenir una dificultat i per una altra colla pot tenir una altra. De fet, això del...
Això és un valor emocional aquí ficat, eh?
De fet, sí que és cert, això et deia, que sí, que s'has acceptat ara la puntuació, la dificultat, més que la puntuació, la dificultat de determinats castells. El que no està comunament acceptat és els criteris segons els quals s'estableixen els rànquings. Per exemple, anem al cas de Sitges.
Sí, sí.
Segons els rànquings, la millor temporada de la Jove de Sitges es va produir el 1998. Es van fer molts 5 de 7, molts 4 de 7 amb l'agulla, torre de 7, el 3 per sota. Si parles amb qualsevol casteller que el 98 hi era i el 2006 hi era, doncs no hi ha cap mena de dubte que la millor temporada és la del 2006, en què es van assolir 2 4 de 8. Per tant, això et posa de manifest que els rànquings, doncs, evidentment, no són exactes.
Però els rànquings, què valoren més? La regularitat?
Depèn, hi ha molts elements de criteri. En alguns casos, doncs, que puntuen les 5 millors actuacions, en altres, doncs, 5 castells fins a 5 vegades cada castell que s'ha fet, en altres, la totalitat de castells, la qual cosa, doncs, bé, si hi ha una colla que actua 365 dies a l'any fent el 3 de 6, simplement, doncs pot arribar a estar entre les 10 primeres.
D'acord.
Clar,
d'acord.
D'aquí l'explicació aquesta, l'article aquest que havia fet el Jordi Caus, de què va
el deu petó.
Perquè realment, doncs, és molt difícil de poder valorar què és millor i què no és millor.
D'acord. Fa un moment ho apuntaves, hi ha gairebé més que mai dos criteris fonamentals, dues conviccions fonamentals, la de els castells com una tradició i com un valor, i una altra, els castells com una competició. Aquesta darrera és més recent.
Sí, aquesta darrera és la que abanderen els castellers de Vilafranca d'una manera inequívoca, i que fins i tot defensant obertament que els castells, en tant que és una singularitat única i incomparable al món, i que per tant no existeix cap lloc on es puguin encasellar, perquè no hi ha cap element igual en cap altre país del món, doncs defensen que els castells és esport.
M'aturo un moment aquí.
Esport nacional català.
Hi ha tingut a veure en aquesta, diguem-ne, amb aquest criteri de valor, la presència cada cop de gent més jove a les colles castelleres?
Sí, i tant. Amb una part sí.
Amb una part sí.
Amb una part sí.
Anem per aquesta atracció de la competitivitat a l'hora de ficar-se fins a un conya.
El que passa és curiós que això també depèn de quines zones i de quines colles, perquè la gent jove que entra a Vilafranca, doncs, ja entra amb aquest
esperit
i amb aquesta línia. La gent jove que entra a Valls, doncs, a les colles de Valls, a les dues colles de Valls, la vella i les joves, doncs els criteris són uns altres, i ells parles amb qualsevol casteller que parles, que són els castells són tradició. Són cultura i són tradició, són una expressió del nostre país, del nostre poble, i quan poble em refereixo a l'àmbit local.
Sí, sí.
I en defensen molt, doncs, això, el caràcter d'identitat local, però els castells de cap de les maneres poden arribar a ser un esport ni poden arribar a ser un element competitiu. Que això no vol dir que no siguin rivalitat, perquè és obvi que els castells són rivalitat, i més des del punt de vista de la visió veienca.
Vist així, s'enfronten a Tarragona o a Sant Fèlix dues maneres d'entendre els castells?
Sí, hi ha dues visions, però que en el moment que són a plaça,
que ningú
això
sap,
desapareix.
Això
desapareix perquè, vaja...
Perquè el castell és el castell.
Sí, el que volen fer és descarregar-lo i lluitar-lo al màxim, i cadascú, doncs, amb la seva tècnica o amb l'assaig que portin o amb les seves capacitats o aptituds. Però és més l'entorn social i el que motiva. Els castells de Vilafranca tenen una visió molt, molt competitiva. Ells no volen en cap actuació, ja no només, lògicament, en un concurs o en un Sant Fèlix, sinó en cap actuació volen sortir perdent. És a dir, ells volen sempre ser, en totes les actuacions, la colla que fa els millors castells. I més, si al costat hi ha la colla vella o els Minyons de Terrassa. I per tant, ells, el seu programa el condicionen en funció del que poden arribar a fer les altres colles. Bé, això en les colles de Valls i de Terrassa, doncs, no succeeix tant. Moltes vegades, doncs, no arriben, poden arribar a fer els seus programes d'una manera independent del que puguin arribar a fer els castells de Vilafranca. Ben és cert que la capacitat que tenen els castells de Vilafranca és molt superior avui en dia a la que poden arribar a tenir les altres colles.
D'acord.
Realment tenen una capacitat, sobretot perquè tenen una un treball d'assaig que no té cap altra colla. És a dir, la gent que puja als castells de Vilafranca 4 dies a la setmana fan castells.
Clar, amb aquest ritme és...
Clar, a més, amb uns nivells d'exigència molt elevats, és a dir, de cada 5 caps de setmana, 4 actuen, i en ocasions fent 2 actuacions, i això, doncs, lògicament, després es tradueix en uns resultats.
D'acord, molts sitgetans segurament hem viscut l'ambient vilafranquí, però no sé si hem viscut tant l'ambient ballenc. Hi ha una forma d'explicar el que passa a Valls?
És una cosa única al món. Jo sempre dic que l'actuació que a mi més m'agrada anar a veure és Sant Úrsula, sense cap mena de comparació, malgrat que a Sant Fèlix en puguin veure millors castells, o fins i tot amb altres actuacions, la Santa Tecla de Tarragona o la de la Mercè de Barcelona. Però com es respiren, com es viu els castells a Valls és una qüestió única i que esperem que es pugui mantenir pels segles dels segles, perquè realment gràcies a ells i els seus avantpassats, doncs avui podem fer castells, perquè són la gent que realment es van inventar això, i realment és una cosa, és un ambient, una rivalitat, una tensió, una pugna que és incomparable.
I mirat fredament, hem de suposar que difícilment explicable en alguns casos.
Sí, és una qüestió gairebé com si fos una religió, és a dir, els castells de Valls és com una religió, és a dir, són dues famílies a les quals doncs, no s'hi admet
conciliació.
Hi ha la convivència, però, exacte, però no hi ha conciliació possible, és a dir, el respecte, però hi ha convivència, lògicament, que ha de ser necessària, però que això després, a més, en el portat a plaça, amb tota l'adrenalina...
La visceralitat.
Les grans diades, doncs bé, es du fins a uns nivells extrems, com de fet es va veure aquest diumenge en el concurs, en què quan la colla vella va caure del seu últim castell, els de la colla joves ho van celebrar, doncs bé, com si haguessin guanyat pròpiament el concurs. Per què? Perquè els passaven pel davant, cosa que no succeïa des del 1992.
D'acord. Perquè aquesta forma també de viure-ho des d'aquesta visceralitat és difícilment comparable, no ho sé, a Valls hi ha la força i la tècnica està en algun altre lloc, es viuen els castells també i es construeixen a partir d'aquesta emoció, d'aquesta força del sentiment?
És difícil simplificar-ho, perquè és obvi que a Valls, si només tinguessin força i no tinguessin tècnica,
tampoc en farien
no
farien res.
Castells de nou. I si a Terrassa només tinguessin tècnica i no tinguessin força, tampoc farien el que fan. Jo crec que sí que en tot cas hi ha uns elements que hi ha una manera de fer que distingeixen a les colles. Els Minyons sempre han estat una colla en la qual hi han basat molt la seva línia en els assajos, i els castells de Vilafranca fa uns anys doncs, que també van adoptar van apostar molt pels assajos, i això doncs amb una intensitat superior a la que fan les altres colles, i això que dèiem, no? 4 assajos a la setmana afegit amb un altre component, i és que els castells de Vilafranca no se n'estan de fitxar, entre cometes, castellers d'altres colles, és a dir, a sobre els hi arriben ja castellers bregats, és a dir,
d'altres colles que tenen...
I ja venen formats, amb la qual cosa, doncs, tot això els fa tenir una capacitat i una potència, doncs, molt per sobre de les altres colles. I en el cas de Valls, sí que és cert que no hi ha el nivell d'assaig i d'exigència que hi ha a Vilafranca o que hi ha a Terrassa, i clar, això lògicament d'alguna manera o altra s'ha de traduir en els resultats.
10 i 36 minuts, com s'arriba al jurat del concurs de castells de Tarragona?
Bé, a mi fa 2 anys m'ho van proposar, perquè el jurat doncs, sempre hi ha un president i els 6 persones nomenades per les 6 primeres colles de l'edició anterior.
D'acord.
Que sempre són membres de les colles. L'any passat, però, una d'aquestes colles, que van ser els Capgrossos de Mataró, i crec jo que amb molt bon criteri van decidir que els membres del jurat no havien de ser components de les colles, perquè realment doncs, si han de tenir una certa capacitat per arbitrar i per objectivar, doncs, la militància doncs, els pot arribar a trair o enganyar. I per tant van fer un pas endavant i ells van ser els primers a nomenar una persona que no era component de la seva colla i m'ho van proposar a mi. Bé, vaig tenir aquesta experiència fa 2 anys doncs, de ser-hi el jurat com a casteller que en soc, lògicament, però no pas en representació de la colla que m'havia convidat a ser-hi. I aquest any doncs, el qui havia estat president durant les últimes edicions doncs, va decidir que ho deixava, que a més s'incorporava al comitè executiu del concurs, i aleshores doncs, el comitè executiu m'ho van proposar de ser-ne el president.
Així de senzill.
Sí.
D'acord. Ho dic perquè és evident que el president, com els membres del jurat, són persones que coneixen el món casteller, en Santi, com molts d'altres, coneix castellers de tot arreu, a caps de colla, presidents, el que sigui, òbviament hi ha també una relació, hi ha... I suposo que això desperta una certa reacció quan un està en aquest lloc i un cert, no sé, un compromís d'alguna cosa, li diuen, ja veurem què per tal.
No, home, tu el que has de tenir assumit de manera absoluta és que quin és el teu paper, i per tant el teu paper en aquest cas és vetllar perquè el desenvolupament des del punt de vista tècnic doncs sigui el correcte i que els castells doncs validar-los o no validar-los, no simplement perquè no tot es redueix a que si aquest castell s'ha carregat o no. Mm-hmm. Això realment doncs passa molt 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 de tant en tant, sinó hi ha tota una sèrie de factors doncs més petits, doncs les penalitzacions, per exemple, doncs bé, no fer l'aleta, per exemple, és una penalització, desmuntar un peu és una penalització, que les gralles no sonin en el moment que han de sonar en funció del nivell de castell.
També és una penalització.
També pot arribar a ser una penalització, és a dir, hi ha tota una sèrie d'elements en què, doncs bé, tu com a membre del jurat has de vetllar perquè es compleixin. De fet,
perquè
la feina...
el president només arbitra o valora també en el concurs
no,
de Tarragona?
Valora, també són,
valora i arbitra. Vaja.
Són 6 persones, sí, més el president, i el president, en cas de que hi hagi votació, hi ha vot de qualitat.
D'acord.
El que sí que és cert, i haig de dir, és que, tot i que els altres, dels altres 6 membres capgrossos de Mataró aquest any van tornar a fer el mateix i van nomenar una persona que no era de la seva colla, com el representant del jurat.
O sigui, de nou va ser l'única colla que va decidir que algú extern a la colla fos membre del jurat.
Sí, però les altres 5, que són Vilafranca, les dues de Valls, la Jove de Tarragona i els Castells de Sants, doncs el treball va ser doncs molt, vaja, exquisit, i en cap moment van posar el color de la seva camisa per damunt doncs del que realment es necessitava allà, doncs, que era d'aplicar una sèrie de criteris.
Era una preocupació del president aquesta o no?
No, perquè en les reunions prèvies jo ja veia que realment en aquest sentit doncs hi havia una voluntat clara i explícita doncs de, i sobretot en aquest cas doncs les dues colles principals, no? Amb opcions de guanyar, que eren Vilafranca i la Vella, i vaja, l'Oi Miralles en el cas de Vilafranca i el Joan Vilaró de la Vella són dues persones amb molts anys de castells a les seves esquenes i realment amb un tracte doncs exquisit, i que per tant
cap
de les maneres
de...
podies arribar que poden arribar a fer entre cometes tant.
D'acord.
El que passa que la feina comença abans, perquè hi ha tota una sèrie de coses que s'han de dictaminar abans, és a dir, el concurs, tal com dèiem abans, és un espectacle i per tant està concebut en tant que espectacle. Doncs bé, una de les preocupacions de l'organització és que això no duri molt. Anys enrere, jo recordo, quan amb la Jove de Sitges havíem anat a fer castells, doncs que sortíem de plaça a les 6 de la tarda.
D'acord, que tornàvem a les 500,
sí. Quan comences a les 10 del matí i sortia a les 6 de la tarda, home, el públic és molt difícil que hi hagi una persona que pugui aguantar des de les 10 del matí.
Ni tan sols el públic casteller per naturalesa, eh? No hi ha...
I per tant, això doncs s'havia de reduir d'alguna manera o altra. I s'han anat fent mesures, mica en mica, i una de les que aquest any ens va demanar l'organització és dir, home, establim uns temps per tal d'execució dels castells. Ja fa 2 anys es va establir doncs que només es podia desmuntar un peu en lloc dels 2, els quals abans de sonar gralles, dels quals s'accepten les actuacions convencionals, i aquest any a més van posar uns temps màxim d'execució del castell en funció del
nivell, castell que és més,
en funció de... i això les colles a més doncs que també eren conscients doncs que l'èxit del concurs lògicament afavoreix no només a l'organització sinó a tot el món casteller i a les colles, doncs vaja, van col·laborar obertament.
Aquest ha estat un any de canvis, de molts canvis o no, o d'anar polint aspectes?
No, jo crec que això és una tendència que mica en mica doncs ens va portant doncs cap a uns nivells d'exigència, d'expectació i de dimensió més grans, però en tot cas sí que caldrà encara anar polint una sèrie de coses si realment doncs el concurs manté aquesta línia que és de pròpiament d'un espectacle.
El fet de que jugui... fer-lo més dinàmic encara?
Sí, amb uns límits, és a dir, és obvi que per muntar un castell amb manilles... Doncs,
es triga el que es triga.
Però bé, tot i així encara hem detectat que hi hauria algunes maneres per intentar evitar doncs que els temps d'espera siguin tan llargs. La tercera ronda, per exemple, doncs, que va ser la ronda dels 5 de 9, que va intentar la Jove Tarragona, les Joves de Banys i Castells de Vilafranca. Bé, només amb aquestes tres colles ja es va consumir una hora, al marge de les altres... De la, de... Però clar, és un 5 de 9, no? I aquí hi ha una sèrie de comunicacions via walkie-talkie amb les colles, amb un delegat que cada colla té, i els hi anàvem dient el temps, recordant-los-hi, però clar, en un dels casos va dir, nois, una mica respecte, que això és un 5 de 9 fort.
No m'apretis, no m'apretis.
Clar, i per tant, això és un equilibri que s'ha de trobar, per una banda, sense perjudicar, lògicament, que l'execució del castell ha de ser la millor possible, segons les possibilitats de la colla, però intentant evitar doncs, que hi hagi un... Perquè estar en un lloc 15 o 20 minuts sense que passi res és molta estona. Molta estona.
Per una vegada no, per 4, 5 vegades, 6, 7 o 8 ja és una altra qüestió. Perquè des del punt de vista d'escenari, la plaça és molt millor escenari ara que fa 20 anys enrere?
Sí, a mi m'agrada molt la plaça tal com ha quedat ara. És realment un recinte multidisciplinar que, vaja, jo trobo que per fer castells fa maco. La primera vegada, fa 2 anys, quan entres la primera vegada acostumat a veure aquella plaça de toros com havia estat sempre,
doncs tan oberta, per dir-ho així,
sí, sí. Va fer un cert impacte doncs, que no sabies ben bé com valorar, si positiu o negatiu, no? Però jo crec que s'ha generalitzat que reuneix molt més les condicions favorables per fer castells ara que no pas tal com era abans. Mm. El problema que hi ha és la capacitat. És obvi, 6.000 localitats de públic, doncs amb la dimensió que ha agafat el concurs doncs són poques, i aquest és un dels interrogants i un dels elements que s'haurà de plantejar l'organització. Tampoc és que hi hagi moltes alternatives possibles,
no? I 6.000 ja és una bona capacitat,
sí,
també, no?
A Tarragona no és que hi hagi molt més recintes, no? Camp de futbol és una,
sí, però segurament no tindria tampoc el caliu que té, exacte, que té això, no? Quan un és president i està, diguem-ne, dins l'olla, suposo que poca ocasió té a veure de transmissions televisives i de tot plegat. Quin paper té la televisió, la transmissió de televisió, si hi ha uns condicionants, si no, si en fi.
Sí, la transmissió, la important, aquí hi havia dos tipus de transmissions. Per una banda, la que es feia en directe pel canal d'alta definició de TV3, però atès que és un canal que encara no està implantat, doncs bé, era més una iniciativa, sí, testimonial i en caràcter de proves i per dotar-lo de continguts, aquest canal. I la que es feia a la tarda amb un fals directes, diguem, diferit, però fent l'efecte de cara a l'espectador, doncs que era en directe, que era de 2 hores i que, per tant, doncs, aquestes esperes... Doncs,
estaven eliminades, sí, no?
De fet, això no és res nou, perquè és com totes les retransmissions castelleres. El primer concurs que comentàvem retransmès d'ara fa 20 anys ja era així. Mm-hmm. I això no és nou. La diferència són dues. Per una banda, que abans sempre es feia pel 33 i ara es fa per TV3, clar, els nivells d'audiència del 33 i TV3 no tenen res a veure. Per tant, abans feia pel 33, ho podien arribar a veure 50, 60 mil, com a molt, 80, 90 mil persones. Clar, quan es fa per TV3, doncs pots arribar a superar o acostar-te al milió de persones. Crec que això és un factor molt important de cara a la projecció del món casteller. I el segon element són els recursos tècnics. Realment TV3 hi va fer una aposta com si es tractés d'un partit de màxima transcendència. De futbol hi va fer 15 càmeres, algunes doncs, que permetien doncs, contemplar una sèrie d'imatges molt espectaculars. I realment doncs, els castells, per la seva plasticitat, per la seva visualitat, l'espectacularitat, se li pot treure molt de suc a nivell d'imatge. I això és una cosa, un recurs que TV3 fins ara no havia utilitzat i que amb aquest concurs doncs, realment s'ha vist que es pot, hi ha molt de rendiment i que realment doncs, se li pot treure doncs, això, aquest resultat.
Ha tingut ocasió de veure-ho en Santi Terraza?
Sí, ho vaig veure a la tarda la retransmissió aquesta en fals directe que
vam fer. I quina sensació fa? Perquè evidentment a la plaça els castells es veuen des d'un únic punt de vista, des d'una única perspectiva, perquè no es pot donar més voltes.
Sí, home, jo com a membre del jurat Tinc una mica de trampa perquè tenia moltes càmeres.
D'acord, entesos.
Per veure,
però en qualsevol cas, en totes aquelles ocasions en què hi ha anat de públic o com a periodista casteller...
Home, és obvi, és com anar al camp de futbol, no? Que tu veus el gol i segons on estiguis, doncs bé, l'has pogut veure d'una certa manera, però quan estàs assegut a casa al sofà, doncs et permet una precisió molt, molt més gran. I això amb els castells igual. Doncs des de, i més en el moment doncs, que intervenen moltes càmeres alhora, doncs, que et permet veure molts plànols diferents i moltes perspectives diferents.
Hi ha molts castellers que acostumen a ser bastant contundents amb les transmissions dels castells, mal que sigui perquè han dit, no han dit, o han parlat, o no han parlat, etc. Hi ha part de raó això o no? O continua sent el periodisme casteller una especialitat bastant complicada?
Clar, això és un element complicat. El que no podem, els castells, doncs, quan es fa una crònica en un diari o quan es fa una retransmissió per TV3, és parlar només per qui en sap, perquè els qui en sap doncs, és un públic petit, i aleshores aquí el que es tracta és d'això, doncs, que el conjunt de la societat del país doncs, tingui un cert coneixement, simplement que sàpiguen doncs, si aquest castell és més difícil que l'altre, o si això és una cosa única o és una cosa comuna. I per tant, doncs, has d'utilitzar un llenguatge certament amb un caràcter pedagògic i obert, i encara que això, doncs, a la persona que en sàpiga doncs li soni doncs, com una obvietat o d'una redundància explícita.
Perquè continua havent-hi molta ortodoxia dins el món casteller? En aquest aspecte, sí.
Vaja, hi ha molta gent, molts castellers que detesten el programa Quarts de Nou. Bé, això...
Paradoxes, és a dir, en un moment en què, ho deia en Santi Terraza, places plenes, transmissions televisives, audiències, diguem-ne, com mai a la vida... I s'està retransmetent el que continua sent un món bastant tancat en aquest aspecte?
Sí, el que passa és que en els castells també tenim la pell molt fina. I aleshores és molt difícil veure-ho tot des d'una certa objectivitat. Vaja, nosaltres, jo faig la revista Castells, i quan surt la revista jo tinc correus i trucades de gent que diu, escolta, m'has tret tantes fotos d'aquesta colla i en canvi de la meva només tantes. Clar, quan veus les coses
són
amb
això,
un nivell de passió tan...
Rebequeria infantil, són això a vegades.
Sí, i aleshores tu també ho relativitzes i dius, pues mira, noi, mala sort. Sí,
d'acord.
Perquè ja no pots arribar a un nivell de discussió ni de
diàleg. O sigui que, en el fons, tenint en compte, diguem-ne, l'impacte mediàtic dels castells, ara s'hauria de trobar, des del punt de vista del periodisme casteller, aquest trànsit entre com no perdre el rigor, però a la vegada saber acostar el fenomen casteller i les regles bàsiques dels castells a l'audiència més gran possible.
Sí, i crec que en aquest cas TV3 està fent un esforç important. De vegades li surt millor, de vegades li surt pitjor. És a dir, jo crec que aquest diumenge doncs, la retransmissió va ser molt bona. Jo, al meu entendre, el comentarista convidat que van posar, doncs, realment no va ser encertat, perquè era una persona que no en sabia de castells, però que pretenia fer veure que en sabia.
I això és aquelles coses que poden
si
empitjorar
no saps,
el resultat.
Si no en saps, i aleshores assumeix aquest paper, i per tant, doncs, juga-ho fins i tot, per tal doncs, que tu ets el reflexe de tants milers de catalans que estan al sofà i que en tu t'han d'explicar el que els haurien d'explicar. Està bé, això, no? Ara, no vulguis fer veure que en saps quan no en saps, perquè se't veu de seguida. No?
D'acord. A l'hora de plantejar-se un concurs de castells i quan la força del moviment casteller és la que és, algú es planteja que no sigui bianual, que sigui anual, hi ha molt debat sobre la metodologia del concurs de Tarragona i la seva projecció en el futur?
Sí, fa 2 anys va sortir una proposta que realment es fes cada any, que el concurs fes cada any. El que passa és que, bé, això va sortir amb una proposta quan començava la crisi i probablement doncs, no és el millor moment per parlar-ne. En tot cas, és un element que està sobre la taula i que es pot anar analitzant i debatent quan sigui el moment.
Perquè el concurs també ha tingut hores baixes.
Sí, home, al llarg de la història sí, el que passa és que ja fa això 20-22 anys, és a dir, des dels finals dels 80, mitjans dels 80, sobretot quan hi va haver la pugna entre les dues colles de Valls, que totes dues estaven en un nivell similar, després, quan ja als anys 90 es va fer així també Vilafranca, doncs que bé, el concurs a nivell de món casteller ha assolit una dimensió important i a nivell social, sobretot, en els últims anys, doncs, amb una projecció molt, molt important, que realment és com ha de ser. És a dir, ara la diferència és que ara realment és un espectacle i està concebut com un espectacle, mentre que abans doncs, era una actuació diferent a les altres, però no es potenciava tant aquest component d'espectacle.
D'acord, precisament pel fet que és un espectacle, doncs això, si ho podem fer més sovint, millor, o a riscos de cremar?
Perfectament, podria ser una actuació fixa, o,
fixa
en el calendari,
anual.
Que fos el primer diumenge d'octubre de cada any, perfectament. El que passa és que algunes coses haurien de variar, és a dir, el pressupost del concurs és de 300.000 euros. Per un ajuntament com Tarragona, 300.000 euros són un bon grapat d'euros, no? Potser aleshores s'haurien de modificar, no sé, per exemple, els premis, que no fossin tan elevats, o qualsevol altre element, per tal, doncs, de realment que fer-ho compatible això i assumible per un ajuntament com la Tarragona. Sí que és cert que aquest any, malgrat ser un any de crisi, ha estat el primer any en què l'organització no ha hagut d'anar a buscar patrocinadors, sinó que han estat els patrocinadors els que han anat.
Això també sí. Cosa,
clar, confirma l'interès que, evidentment, el fet de que anés per TV3 en lloc de pel 33 mm-hmm. és
també hi afegia,
però això posa de manifest, doncs, que realment és una activitat que té molta potència, que té molta encara capacitat de creixement i explotació.
Vist així, mou molts diners al món casteller?
Mira, l'Ajuntament de Tarragona aquest any ha encarregat un estudi econòmic sobre l'impacte que té el concurs sobre la ciutat. Serà interessant veure els resultats. I clar, el món casteller, doncs, implica directament a 8.000 persones, que són 8.000 castellers, doncs, que actuen cada setmana, que hi ha un bon grapat d'actuacions que cada setmana, i que tot plegat, doncs, home, se'n va amb unes quantitats econòmiques importants. En el cas de la colla de Sitges, doncs el pressupost de la colla anual és de 65.000 euros. La major part obtinguts per via de finançament privat, és a dir, la via de finançament públic no arriba al 20%.
O sigui, existència de congressos, d'actuacions d'aquestes que serveixen molt sovint per aconseguir sí, recursos.
Pròpiament les actuacions, després també merchandatge i altres recursos, però l'organització d'algunes activitats, però sobretot això, actuacions. Una colla com una colla de nou... Doncs
preguntar això, voltant... si les colles demanen molt o també han vist rebaixades les seves pretensions davant com estan les coses.
Home, avui en dia, clar, ningú pot demanar més del que demanava fa dos
anys.
Però una colla de nou se pot anar al pressupost a 150.000, amb l'excepció dels castells de Vilafranca, que és una colla de nou diferent, però que arriba...
Per tant, també amb un pressupost diferent.
Gairebé els 300.000 euros. El que passa és que realment... La maquinària que dels castells de Vilafranca és una cosa incomparable, és pròpiament com una empresa. Funciona amb una implicació molt activa de molta gent que generen activitat constant, tenen també la possibilitat de generar uns recursos propis i uns ingressos diferents. Però vaja, els castells, això es va fer un estudi també, que els castells és una activitat que és molt, molt rentable per als ajuntaments, les comissions de festa...
Moltes dir, persones que venen a un municipi i s'hi passen el dia.
El que destina una comissió de festes amb una actuació castellera és menys, generalment, del que destina per a una orquestra. I el nivell de gent que et pot anar a l'actuació castellera pot arribar a ser similar al de l'orquestra i, a més, tens un altre element que també l'has de tenir en compte, que és la repercussió que tu tens com a poble, com a població, en els mitjans de comunicació. És a dir, si et ve TV3, doncs bé, ja t'està fent una promoció del teu municipi, doncs que si la volguessis pagar amb diners, doncs probablement te n'hauries de gastar molts, molts, molts més. La rendibilitat que hi ha, que tenen els ajuntaments i les comissions, doncs és realment alta en comparació a això. Bé, si et ve l'orquestra que sigui, la Girassol, la Meravella, el que sigui,
sí.
No surts als mitjans de comunicació, com a molt surts a la secció d'agenda, ja està. Però bé, si fas una actuació a castellera, doncs endavant, parla de l'Avantguàrdia, parla de l'Avui, i a més, doncs això, Catalunya Ràdio, TV3, i per tant, amb la qual cosa, doncs també és cert que els preus cal revisar-los, perquè en aquests moments, doncs, les colles estan cobrant per sota del que realment es mereixen en comparació amb el que estan aportant a la població a la qual van.
Un president de jurat renova automàticament, no? Cada any es planteja.
Sí,
d'aquí dos anys es torna a parlar.
És un càrrec de predicció. Sí.
D'acord. Però suposo que amb prou bon balanç com per...
Sí, home, l'experiència ha estat positiva, jo estic molt satisfet i a nivell d'organització estem satisfets. El que passa és que d'aquí dos anys poden passar moltes coses. Potser la jove de Sitges hi pot anar al concurs.
D'acord.
Quan... miraríem uns altres ulls.
Quin fou el concurs que hi va anar, la jove?
Hi vam anar el 94, 96 i 98.
D'acord.
Aleshores, doncs, no hi havia... El 94 hi anaven totes les colles. Recordo que hi van anar 23 colles, que va ser el concurs que hi va haver més participació. I nosaltres ja vam fer el segon 3 de 7 descarregat. És a dir, que encara era una cosa molt tendra, molt tendra. I el 96 ja es va establir 18. Llavors, nosaltres no estàvem entre els 18, però com que hi va haver algunes colles que van rebutjar anar-hi, doncs ens van
aleshores...
I el mateix va passar al 98. El 98 estàvem, doncs, jo, la línia estàvem al 19-20, però com que hi havia colles, com per exemple els Minyons de Terrassa i alguna altra més que tampoc hi anaven, doncs també vam entrar.
Un bon número, 18?
Mira, entre 18 i 14 exactament el mateix, a nivell de durada.
D'acord.
Perquè com que són colles que actuen en ronda conjunta...
D'acord, tot simultàniament, no, aleshores sí, vivint, no es guanya temps.
El que passa és que la reducció ha estat necessària perquè en el moment en què, amb molt d'encert, des del comitè executiu de l'organització es va preveure que com que hi hauria molta expectació, les entrades acabarien d'hora, molta gent que volia entrar, l'única opció que tenia és entrar amb les colles. Doncs per tal, doncs, de que no se'n generés un problema amb 18 colles, es van reduir 4 colles i realment, doncs, la convivència física a la plaça, doncs, ha estat la correcta. Jo, per mi, jo encara ho reduiria més, perquè realment, bé, anar a fer un 5 de 7 o fins i tot anar a fer un 4 de 8, és a dir, un gran castell, un castell, doncs, que marca la frontera entre un tipus de castells i altres, doncs avui en dia fer aquests tipus de castells
tal com està el context,
jo crec que realment, si això és, no és una trobada i avui en dia ha deixat de ser una trobada i ha esdevingut un espectacle, doncs no té raó.
En parlarem en el futur. Santi Terraza, gràcies. Felicitats. En 5 minuts tornem aquí. Fins ara.